Parlem avui de, probablement, la sèrie de films més coneguda i amb més èxit de la història. És la Guerra de les Galàxies, Star Wars. 11 pel·lícules i fans arreu del món mantenen la devoció per aquests llargmetratges des del 1977 fins ara. En parlem amb el periodista Joan Ramon Armadàs, que és un profund coneixedor de la sèrie. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Una pregunta molt àmplia per començar. Per què Star Wars és una referència mundial tants anys després? Què té d'especial que faci que tregui tant de públic?
Ens hauríem d'anar, en aquest cas, sí, sí, a 1977 per veure per què la primera va ser l'èxit que va ser, i a partir d'aquí podríem dir que el que ha vingut després ha estat una conseqüència de llavors, no? I si aquest any hem tingut una pel·lícula de Star Wars com la del Han Solo, és gràcies, o per culpa, segons com tu miris i pel que no li agradi, del que va passar al 1977. Què va passar al 1977? Doncs que George Lucas va fer una pel·lícula d'aventures per l'espai, per la qual ningú gairebé donava un duro ni apostava, i va ser un èxit terrible, o sigui, de públic, de concepte. No és que renovés profundament el gènere, però sí va aconseguir sumar trames, clixés d'altres gèneres, com el western, o com el cinema d'aventures, o com les lluites d'espases de Robin Hood, a un space opera, un producte on la primera escena és una nau espacial. I per tant, això, el públic ho va trobar molt renovador, molt simpàtic, perquè alguns dels personatges també hi ha part d'humor, i sobretot interessant pel que és la trama de la lluita contra el bé i el mal, els oprimits contra els opressors, i per tant també hi havia fins i tot una part, si m'apures, de crítica social, on recordo l'episodi 8, que el vam veure no fa gaire, tu veies les comparacions entre la Resistència, la República, l'Imperi, i aquí a Catalunya més d'un deia: ei, això em sona d'alguna cosa i no sé de què. I què vull dir amb això? Que hi ha política a Star Wars, també. I fins i tot a la primera, no oblidem que és això, és un imperi que, d'alguna manera, governa la galàxia com si fos una dictadura, i hi ha una sèrie de rebels que el que volen és derrocar aquesta dictadura i tornar a l'antiga república, que és la que veiem en altres trilogies de la sèrie. I, home, si li posem un punt més místic, com són els Jedis, no? I robots, que en aquest cas era un clàssic ja de la ciència-ficció des del principi, i per tant tot això junt, ficat en un paquet, amb una música espectacular, amb uns actors carismàtics i amb gran pantalla, doncs va ser un fenomen total, fins al punt de que avui en dia, si es mira per rànquing si actualitzéssim els dòlars, el que és avui en dia, clar, perquè avui en dia les pel·lícules fan més calés,
Perquè les entrades són més cares. Bàsicament, sí, sí.
Si no, la pel·lícula que probablement més diners hauria fet de la història potser és encara Lo que el viento se llevó, i Titanic. Però clar, i si mires, si actualitzes en aquest cas la inflació, la primera de Star Wars continua estant, diria que el top 5 de les pel·lícules més taquilleres de la història en comparació en aquest cas amb el preu de l'entrada.
Has dit el nom de George Lucas.
George Lucas.
Situem-nos. Qui és? Què fa? Què suposa per tota la sèrie de Star Wars?
George Lucas, el 1977, podríem dir, sense que ningú s'ofengui, que no era ningú. Ningú com és ara, sí que era algú, menteixo. Qui era George Lucas? George Lucas era un dels joves directors trencadors undergrounds dels 70, i ara diré unes comparacions que algú s'exclamarà, però com era en aquell mateix moment Francis Ford Coppola, o Martin Scorsese, o el propi Steven Spielberg, directors petits, que avui en dia diríem independents, que feien un cinema allunyat del que era el gran Hollywood del moment, que potser estava més per pel·lis com El Colosso en Llames i grans catastrofismes, no? I George Lucas va fer una pel·lícula independent, perquè no era una cosa mainstream en aquell moment, i arriscada, perquè un tio amb una màscara negra, que és una espècie d'emperador i un robot, era un concepte molt, molt complicat de tirar endavant, i per tant tot això, en un context de cinema independent, va acabar esdevenint un fenomen global, avui en dia total, de merchandising i explotació econòmica de la manera capitalista més salvatge que hem vist.
Més preguntes. És cert que Star Wars està inspirada en la Fortaleza Escondida dirigida per Akira Kurosawa?
Més que inspirada, podríem dir que George Lucas va agafar referents de molts llocs. Un d'ells era el cinema japonès, i concretament a aquesta pel·lícula. I si mires el personatge de l'R2 i el C3PO, els dos robots, estan directament inspirats en dos personatges d'aquesta pel·lícula. Però, com deia, Star Wars barreja i posa al seu servei molts subgèneres i moltes, en aquest cas, també influències, doncs, com he dit, del western, també del cinema japonès d'Akira Kurosawa, que ell s'ha declarat fan moltes vegades, però també del cinema d'aventures, doncs això que dèiem, de Robin Hood i de les lluites de mosqueters i d'aquest tipus de producte que havien tingut molt èxit als 50 al cinema. I, per tant, George Lucas com a nen les havia consumit. I clar, les influències són moltes, eh? I s'han escrit llibres i literatura.
Tesis doctorals, segur que n'hi ha.
Unes quantes. I llibres que no te'ls acabes de tot, de les pròpies influències de Star Wars, de quines, o sigui, de què va fer servir Star Wars per les pel·lícules, i després què ha influït en el món del cinema Star Wars. Vull dir que això, la literatura, és inacabable i vaja, no sóc ni molt menys un expert en tots aquests detalls, però si algú està interessat, que ho busqui, perquè trobarà tot.
Si no m'erro, hi ha 11 pel·lícules entre les tres trilogies i dos films més, o hem de comptar altres productes audiovisuals? Perquè aquí hi ha una mica de discussió,
sí,
no?
Hi ha alguna altra cosa. La per entendre'ns saga canònica de inspiració de George Lucas, dels personatges de George Lucas, acabarà l'any que ve amb l'episodi 9. Val. Llavors comencem l'episodi 4, veiem 4, 5 i 6 amb el retorn del Jedi com a episodi 6, tornem enrere, veiem les tres primeres, episodi 1 i 2 i 3, els anys 99 i 2000, i ara fa poc ens ha arribat l'última, on veiem l'evolució doncs, dels que ja vam veure als 70, no? I això és per entendre'ns les 9 pel·lícules de la saga clàssica, canònica, inspirada en els personatges de George Lucas,
que ara després en parlarem una mica més.
Llavors, què ha sortit a partir d'aquí? Molts deien que la pel·lícula de Rogue One era el primer spin-off. Mentida. Va haver-hi una pel·lícula dels Ewoks.
Ah, sí? Això no...
Infames Ewoks. Jo sóc molt... No m'agraden gaire els Ewoks. Els trobo una cosa que no haurien d'estar a Star Wars. Però bé, es va fer. Produïda... No sé si produïda o... Però vaja, auspiciada també pel propi George Lucas. I no li va anar malament de pasta. Però aquí es va quedar. Estem encara als 80... Després dels 80, d'alguna manera, el fenomen, no vull dir que es dilueixi perquè continua ben viu, però no segueix la saga. Llavors, de spin-offs, hi ha aquest dels Ewoks, hi ha els dos contemporanis que hem vist ara, el de Rogue One i el de Han Solo.
Han Solo és l'última, eh?
Han Solo és l'última, que hem estrenat ara el mes de maig, si no vaig equivocat. Sí, mes de maig. I també es podria contar, perquè es va estrenar al cine, una pel·lícula animada de les Guerres Clon, que vindria a estar entre l'episodi 2 i 3 de la trilogia del 90-2000. I això s'ha estrenat al cinema. Després també hi ha hagut sèries de Star Wars, hi ha hagut la sèrie de Rebels i la sèrie de Clone Wars, que també són sèries animades. I també en el seu moment una que es deia Droids, que també els robots eren els protagonistes. Per tant, s'han fet molts subproductes de Star Wars i els que vindran. S'està parlant, no està clar encara que hi hagi més spin-offs, sembla que el de Han Solo no ha acabat d'agradar segons qui, però n'hi havia un, o n'hi ha un, que no sabem encara si és oficial o no del tot, sobre Boba Fett, i s'ha parlat molt sobre fer-ne un del personatge d'Obi-Wan Kenobi, dels anys perduts, entre que, per entendre'ns, la República Galàctica cau en mans de l'Imperi, i l'episodi 4, que és on veiem Obi-Wan Kenobi ja ajudant a la... en aquest cas de Luke Skywalker, amb la primera famosa frase que porta l'R2 d'Obi-Wan, ajuda'm, no sé què, és la meva única esperança.
Parlem de la primera trilogia, la primera d'aquestes trilogies que comentava més del 1977, i la darrera pel·lícula d'aquesta trilogia és del 83. Estem parlant, si no m'equivoco, de La Nova Esperança, L'Imperi Contraataca i El Retorn del Jedi. Què hi trobem exactament en aquesta trilogia, a grans trets, per situar-nos, per aquelles persones que no sàpiguen de què va?
A grans trets trobem una lluita dels oprimits contra els opressors. Trobem una galàxia, en aquest cas, que està portada amb mà de ferro per l'Imperi, i l'Imperi té una espècie de no sé, no diré primer ministre, però no sé com dir, en qualsevol cas, Darth Vader, que és el braç executiu de... el gran superlíder, que és l'emperador, que al principi està com que és una cosa com molt misteriosa, i després ja anem esbrinant qui és i com de dolent és, no? En essència, el que trobem és això, o sigui, és una lluita d'oprimits contra opressors i una espècie de revolta contra aquest poder. Com deia al principi, amb això li hem de sumar la certa mística que porten els Jedis, no? Fins i tot amb tocs pseudo-religiosos, si m'apures, perquè, clar, no, en aquell moment no saps per què o què són els Jedis, però n'hi ha alguns i tenen aquestes espases làser tan guais, i, per tant, clar, no és una revolució com la que, no sé, com les que vam viure aquí a la Terra, a la nostra galàxia, normals, perquè, clar, hi ha elements, doncs això, sobrenaturals com el Jedi, com la pròpia intervenció dels robots directament a la trama, i que les naus, doncs, en lloc de tancs i bales, doncs hi ha bales de plasma o vés a saber què, i espases làser. Llavors, això és el concepte, és el que es diu una space opera, o sigui, una gran aventura a l'espai, que, com comentava abans, tu podies agafar aquesta trama i en lloc d'espases làser posar-li espases en plan mosqueters i podies tenir la mateixa història, la mateixa aventura, exactament, a l'edat mitjana. Per tant, és una història, com aquell que diu, universal. No t'està plantejant res que no haguem vist en altres pel·lícules o en altres sagues o en altres llibres, eh? Jo dic, els tres mosqueters...
O sigui, els tòpics, el que són els eixos a partir dels quals es mou la història, més enllà dels personatges, més enllà del context, més enllà de l'època on t'ho fiquis,
Sí.
Els veuríem a la literatura universal des del primer moment.
Correcte, i fins i tot hi ha històries d'amor per dins, i per tant, no t'està plantejant res que no hagis vist d'una altra manera, però sí que t'ho està plantejant en un context on no estàs acostumat a veure com és l'espai. I no estàs acostumat a veure-ho també, aquí diguem-ho clar, amb aquesta genialitat, perquè clar que hi havia hagut pel·lícules de l'espai abans de Star Wars, però el que fa Star Wars és que tu t'ho creguis i que els personatges siguin carismàtics i que tu aquesta història d'un tio que al cap i volta agafa una espasa a l'ala, te la creguis. I per tant, això és, o sigui, el gran mèrit és que això arribi al públic i el públic ho compri en massa i li agradi i ho comparteixi i en vulgui més.
Arriba el 1999, 16 anys després de la darrera d'aquestes pel·lícules de la primera trilogia, i tenim una trilogia de prequeles, és a dir, que van abans que aquests capítols. Serien els capítols aquests 1, 2 i 3. Quan es comencen a filmar, es pensen expressament per aquell moment, o la història ja s'havia desenvolupat i es pensava d'aquí uns anys ja la farem, perquè, clar, estem parlant de 16 anys després, i suposo que devia haver-hi mono entre els fans i addictes a la sèrie. Com va anar això? Perquè sorprèn una mica, no? Perquè normalment segueix una cronologia i en aquest cas no es fa marxa enrere.
George Lucas et dirà que ell ho tenia tot pensat des del minut 1 de fer-ho així.
És el pare de la criatura.
Sí, no, això és evident, eh? Sí, sí. Això no li traurem l'autoria, no li traurem pas. Però ell et dirà que això, que ell ja tenia... De fet, la primera pel·lícula comença com a episodi 4, per tant, això li dona la raó.
Ah, això està bé saber-ho.
Vol dir que ja havia pensat que potser hi havia alguna cosa abans, i ja havia pensat que potser hauríem d'explicar el perquè d'aquests Jedis, i ja havia pensat potser que després que passi això, potser hi ha una altra gran batalla més endavant. En qualsevol cas, per què fa això George Lucas l'any 99? Jo suposo, i m'atreviria a dir, que per calés... Sí que sent ell l'autor i creador de l'obra, d'alguna manera li donem el dret a fer una mica el que vulgui amb ella, no? Però clar, el que ha passat amb Star Wars és que el propi fenomen, el propi mite, acaba superant l'autor, i quan l'autor revisita, remou la pròpia obra seva, el propi mite, a molts no li agrada com ho fa. I trobem...
Els ortodoxos...
Clar, però... Clar, és que...
Però és que és la seva obra.
És la seva obra, i per altra banda, han passat 100 anys, i per altra banda són altres històries, eh? Ja, jo, de la primera trilogia, l'episodi 1, 2 i 3, hi ha coses que no m'agraden, però també hi ha coses que estan molt bé i que no havíem vist a la primera trilogia cronològica, eh? Vull dir, la del 77. I, per tant... Que ho fa per diners, que ho fa perquè tenia ganes de tornar ell mateix a dirigir Star Wars, ho fa perquè la tècnica, i em refereixo als efectes especials, l'any 99 no són els que tenia l'any 77, doncs per tots aquests motius junts suposo que alguna pots anar-li sumant i en trobaríem alguns d'aquests per trobar la veritat del per què ho fa, no? En qualsevol cas, clar, arriba l'episodi 1 i no és exactament el que molts fans s'esperaven, però perquè possiblement molts fans esperaven tornar a veure l'episodi 4. I clar, no és el mateix. T'està explicant una altra història, t'està explicant uns altres personatges, per molt que després veurem que és l'origen dels que coneixies ja, però clar, no és el mateix, i en aquest cas, sobretot, la figura que capitalitza tots els odis i totes les ires és el personatge de Jar Jar Binks, que és un Gungan, que és una espècie de raça alienígena que hi ha al planeta Naboo, que George Lucas, en aquest cas, l'intenta col·locar a la història per una mica per substituir C-3PO, un robot que en aquell moment era un robot petós, que parlava així com estrany i es movia com un robot, i va caure en gràcia i va tenir molt èxit. Repetir això a l'era digital amb un personatge creat per ordinador no va funcionar, i a més també el van pensar molt perquè fos un personatge que agradés als nens. I clar, i no. Els més, per entendre'ns...
Els sèniors
van dir, què collons és aquest tio amb les orelles llargues que està fent el tonto tota la pel·lícula? I no va agradar.
Era el bufó de la pel·lícula.
Sí, 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 que per tant...
És un paper
correcte,
conegut a totes les obres literàries, gairebé, no? O cinematogràfiques, sí, sí. Segons quin...
I podia haver funcionat, però segurament es va caure en un excessiu infantilisme, i segons quines coses serioses que se suposa que passen no combinen amb un personatge tan tonto com el Jar Jar Binks, i per tant la prova és que després hi ha les segones, o sigui, la segona i la tercera episodis, hi ha la part de la trama. I ja es converteix en senador de Naboo, i vale, surt perquè ha de sortir, perquè no...
Home, perquè ja que l'hem creat,
ja
no?
Que l'hem creat que surti, però vaja, està totalment relegat de la trama principal per això, perquè una mica més i el linxen el George Lucas, no per culpa d'això només, però en part per culpa d'això.
Després arriba la trilogia seqüela, a partir de les tres originals, recordem, arriben el 2015, el 2017, i ara el 2019 en tindrem la
l'última següent, episodi 9.
Que deies. I aquí m'agradaria que m'expliquessis quin és el paper de Walt Disney. Quan apareix Walt Disney? Perquè hem estat parlant de George Lucas, però el 2012 em sembla que Walt Disney entra aquí a posar diners, no? Vaja.
Walt Disney, suposo que ha congelat com està...
Ja ens entenem.
No, sí, Disney, sí, és broma. Però bueno, però vaig ser saps...
The Walt Disney Company, he vist aquí.
A Star Wars es crionitzen personatges.
Ves a saber, potser...
Han Solo està crionitzant... Vull dir que ves a saber si ja t'apareixerà en algun episodi Walt Disney o alguna rèplica. No, en qualsevol cas, anant seriosament. L'empresa Disney, que avui en dia és l'empresa de cinema més important del món amb bastanta diferència... Se senta un dia amb George Lucas i li planteja de comprar el Mòmio, per dir-ho clarament, i si, ara no et sé dir la quantitat, en qualsevol cas,
home,
una quantitat ingent de diners, i compra, per entendre's, la franquícia, i es queda amb els drets
d'absolutament
tot el que és l'univers Star Wars. Disney, avui en dia, és una autèntica màquina de fer diners i pel·lícules, o pel·lícules a través dels diners a través de les pel·lícules, perdó. I, per tant, el que fa amb això és esprémer la mamella, si se'm permet l'expressió, al màxim. Al màxim vol dir, doncs, joguines, videojocs, més pel·lícules, sèries, tot. Tot el que et puguis imaginar, si tu poses un dia Amazon i poses Star Wars,
tot.
Et pots trobar des de roba interior fins a òbviament, les pel·lícules, samarretes, fundes de mòbil, és que absolutament tot el que et puguis imaginar de Star Wars existeix, jo crec. I per tant, Disney, que és especialista en això, ho explota al màxim. Però clar, per poder explotar Star Wars al màxim, els que al 77 van gaudir d'aquella pel·lícula, clar, si tu tenies 20 anys a l'any 77, ara potser ja vas amb bastó, o com a mínim tens moltes canes, si tens la sort de tenir cabell. I per tant, Disney el que ha de fer és renovar la franquícia. Com es renova la franquícia? Doncs fot-li 3 episodis més, i no només 3 episodis més, sinó entre any i any fot-li un spin-off, i cada any tenim un esdeveniment Star Wars al món.
Però això no és un risc? És a dir, que s'estigui estirant el xiclet de Star Wars?
És un risc...
Que pot comportar que la qualitat dels productes baixi, i que això en realitat el que acaba fent és decebent els fans, vull dir que...
Sí, 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 tens raó. És un risc, per entendre'ns, artístic, si se'm permet l'expressió, no? El cinema, en principi, és cultura, i se li diu el setè art, doncs se suposa que les pel·lícules són també representacions o esdeveniments culturals. Què passa? Quan això està al servei, com està, no només en aquest cas de Star Wars, amb tants altres, del capitalisme i de fer diners al màxim, doncs clar, pot ser que la qualitat o l'art se'n ressenti. Si s'ha deixat de fer art amb Star Wars o no, això jo ho deixo a l'audiència o a cadascú que jutgi per si mateix. En qualsevol cas, clar, el risc hi és. I, de fet, quan va arribar l'episodi 7, per comparar-lo amb l'episodi 1, que per entendre'n són els dos, les dues vegades sí. Els primers episodis de les noves trilogies, l'episodi 1 va ser molt trencador. I així li va anar a George Lucas. L'episodi 7 és totalment continuista. O sigui, tu pots agafar la peri del 77 de Star Wars i posar al costat l'episodi 7 i passen coses molt, molt similars. Què canvia? Doncs sí, la protagonista és una noia en lloc d'un noi, però hi ha un androide que té el secret de no sé què, fins i tot hi ha una altra estrella de la mort, hi ha algú que li ha d'ensenyar la noia. Vull dir, hi ha molta, molta paral·lelisme amb la pròpia trama del que és l'episodi 7, l'episodi 4, i per tant, menys risc. Pendia, anem a la segura, no fos cas que els fans ens matxaquin com van matxacar el George Lucas en el seu moment. Llavors, els fans què passa? Hi ha una pel·li Star Wars i l'anem a veure com a tontos. És igual, si és bona o dolenta ja ho decidirem després, però l'anem a veure com a tontos. I per què? Perquè volem saber com acaba i perquè som així, no sé si d'insaciables o de ximples o què, però la prova és que l'episodi 7 és, si no m'haig equivocat i no m'equivoco dels números ara, encara la tercera pel·lícula més taquillera de la història i ara sí, amb números actuals. Val? Per tant, l'èxit és total. L'èxit és total i absolut, Potser ara la nova li ha passat per davant, hauria de revisar-ho. En qualsevol cas, estan totes dues al top 10, l'episodi 7 i l'episodi 8. I per tant, estic segur que l'episodi 9, si no li van mal molt malament les coses, que no crec que hi vagin,
rebentarà taquilla.
També ho estarà, no? Amb el permís de James Cameron, que li toca estrenar Avatar 2.
Veurem.
Que veurem si li treu alguna plaça als Star Wars. Però en qualsevol cas, el que ara acabarà és la trilogia canònica, i dic canònica, quan dic canònica vull dir la que desenvolupa per davant o per darrere els personatges que va crear George Lucas al 77, però què passa? Ja s'ha anunciat una nova trilogia amb un univers nou, que no tindrà res a veure amb els personatges que coneixem, on se suposa que hi haurà Jedi i se suposa que hi haurà una galàxia i segurament algunes personatges de les mil races que ha creat l'univers de Star Wars, però nova trilogia. Què s'ha anunciat també? Una nova sèrie de televisió.
Ep,
per què?
El nou negoci.
El nou negoci. Disney el 2019 treu la seva pròpia plataforma, el seu propi Netflix, per entendre'ns. Clar.
Amb què l'omples? Doncs amb la marca que has comprat abans.
Efectivament. No? Què voldrà veure tothom? Doncs la nova sèrie de Star Wars feta només per la plataforma de Disney. Què farà Disney?
Passi'm
la caixa. Retirar tots els productes que ara ha venut, llogat a les altres plataformes i posar-ho només a la seva. Però clar, Disney no només té la Blancaneus i la Sireneta, també té tots els drets de Star Wars, tots els drets de Marvel, dels còmics Marvel, on implica tots els superherois dels Avengers, algunes sèries de Netflix com puguin ser Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil, tot això ara també és Disney, i per si fos poc, també ha comprat la Fox. Què vol dir? També té X-Men, també té Avatar, que corre per allà al mig, vés a saber James Cameron aquí, no sé quin paper, i acabarà jugant amb tot plegat. També torna a tenir Spider-Man. Per productes a priori secundaris com Solo en Casa.
Tot això
els Simpsons. Tot això és Disney. Per tant, si tot això Disney
ho empaqueta
amb la seva pròpia plataforma, clar, pot tenir realment un producte molt atractiu i amb una base ja de continguts molt àmplia i amb molta qualitat i amb productes i guanyadors ja en el passat que tu els pots renovar i guanyadors en el sentit que continuen vius com la pròpia Star Wars i si no continuen vius ja els ressuscitarem com pugui ser X-Men, com pugui ser Fantastic Four, com pugui ser el propi Simpsons, vés a saber. Per tant, aquí hi ha negoci per estona.
Per tancar breument, algú que no hagi vist cap pel·lícula de Star Wars, per quin episodi comença? Pel 4 o per l'1?
És una bona pregunta, aquesta, que és de complicada resposta, perquè aquí la veritat absoluta no sé qui la té. Jo sóc partidari de veure-les cronològicament en el sentit que ens han arribat a nosaltres als cines.
És a dir, començar pel 4.
Sí, perquè possiblement se li faci estrany a algú veure el canvi tècnic de recursos de la pròpia, dels propis efectes especials, passar de l'episodi 2, 3, 1, que estan fets doncs, amb uns efectes digitals en aquell moment, no innovadors, però sí que el més top que podia haver-hi, i clar, si te'n vas als 70, la primera pel·li que es va fer amb una sabatilla i una espardenya, com aquell qui diu, doncs pot provocar xoc. Per tant, jo crec que és millor veure-les com toca, no? O sigui, 4, 5, 6, 1, 2, 3 i 7, 8, 8. 9, ara quan arribi. I els spin-offs, mira-te'ls quan vulguis. Si vols fer cronològicament, hauràs de veure Rock One entre el 4 i el... entre el 6 i el 7, i Han Solo, teòricament, l'hauries de veure també abans de l'episodi 4. I veurem si hi ha més spin-offs on es col·loquen.
Doncs aquí una proposta per aquest estiu. Joan Ramon Armadas, periodista, moltíssimes gràcies per haver vingut a Quap.cat.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat.